Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
Allau de crítiques i acusacions de racista a l'alcalde de Badalona per les seves paraules a les xarxes socials, on presumia d'haver aturat un centre de menors migrants, els anomenats MENA, previst a la ciutat. Montse Manent.
El conseller d'Afers Socials i Família, Shakir El Homrani, acusa Àlex Pastor de comprar el marc mental de l'extrema dreta. L'alcalde es defensa de les crítiques, assegurant que el lloc triat per la Generalitat no és el més adequat.
Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Rovira.
Sobre el tuit de Pastor, en què afirmava que el seu govern havia evitat que el PIS s'instal·lés a Badalona, el conseller Shakir El Homrani s'ha mostrat molt molest i ha acusat Pastor de no ser capaç de sortir dels esquemes mentals de l'extrema dreta.
La incapacitat de sortir del marc mental que ens volen imposar l'extrema dreta europea i també en aquest país té un petit problema i crec que es valora per ella sola.
Continua en marxa el dispositiu policial per trobar els autors del tiroteig que aquesta passada nit ha deixat 3 ferits a Figueres.
Es busquen entre 4 i 5 persones com a autors d'aquest tiroteig. L'Ajuntament de Figueres ja ha convocat una junta de seguretat la setmana vinent. Així ho ha anunciat a la xarxa l'alcaldessa Agnès Lladó.
Aquesta és una situació que es dona a Figueres, però que entenem que és una situació que patim a nivell de comarca i a nivell de país, i que és per aquest motiu que com a govern hem decidit convocar de manera urgent una junta de seguretat per a principis de la setmana vinent.
Arenys de Munt celebra l'acte central de celebració dels 10 anys de la primera consulta sobre la independència, un acte encapçalat pel president Quim Torra.
Carles Mora, exalcalde del municipi, ha recordat la importància d'aquella iniciativa, ho ha dit en declaracions a la xarxa.
Es parlava molt de fer un referèndum, de la necessitat de fer un referèndum, i quan es va executar, home, no eren conscients de la onada que hi hauria després. El que passa que sí que érem conscients, donades les respostes de la Falange, de l'Estat, de la vicepresidenta, etc, etc, que això anava agafant una embranzida molt considerable.
Indignació i sorpresa a la Terra Alta per l'anunci de construcció de 2 nous parcs eòlics al territori.
El primer es preveu al Prat del Comte i el segon a Benifallet, al Baix Ebre. Des del territori ja s'ha demanat explicacions a la Generalitat.
Canal Terres de l'Ebre, Júlia Albesa.
Es tracta de 2 instal·lacions de pocs aerogeneradors, però de grans dimensions, 8 a l'Aix Ebre i 9 a la Terra Alta, les pales dels quals tenen una mida de 117 metres i 130 respectivament, dimensions que equivalen a la llargària d'un camp de futbol, i generaran una potència de 34,47 megawatts, la de Prat de Comte, i 33,84 la de Benifallet.
El Teatre Nacional de Catalunya sortirà de Barcelona i arribarà a prop d'una trentena de municipis aquesta temporada. Ho farà amb els espectacles La Rambla de les Floristes i Solitud. Ho ha explicat la consellera de Cultura, Maria Àngela Vilallonga.
El Departament de Cultura creu que el teatre és un instrument de cohesió social, és una peça fonamental del Departament de Cultura, de la mateixa manera que els museus i que ho són tots els equipaments que té el Departament de Cultura, des de la dansa fins al circ, fins a les biblioteques.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. La baixa pressió torna a aproximar-se i porta inestabilitat a Catalunya, amb ruixats principalment a punts del litoral. El cel estarà entre mig i molt ennuvolat, localment cobert al terç sud. El vent bufarà de component nord i est, moderat amb algun cop fort a la meitat sud del litoral. Pel que fa a la temperatura, serà semblant i voltarà entre 25 i 30 graus. Demà la situació meteorològica serà força variable. Encara seguirem sota els efectes de la baixa pressió i creuaran bandes de precipitació feble. Al matí afectaran principalment el terç sud i ponent, així com a altres punts de la meitat oest amb probabilitat més baixa. A partir de migdia és possible a altres punts del litoral i a punts de muntanya de l'interior. A la resta del territori no es descarta algun plogint feble. La temperatura serà semblant o lleugerament més baixa i voltarà entre 24 i 28 graus al centre del dia. I de moment això és tot del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui que hem de lamentar la mort d'una dona aquesta tarda a la G623 a l'Escala després de topar amb un camió grua. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Parlem d'alguns problemes en aquesta xarxa viària. Repassem algunes vies. Per exemple, l'autopista AP7 encara presenta trams d'aturades durant força quilòmetres gairebé entre Sant Cugat i Barberà en sentit nord, en sentit Girona. Això, l'autopista AP7, afecta la C58, on també hi ha aturades d'uns 5-6 quilòmetres entre Torre Baró i Ripollet, sortint de Barcelona des d'aquesta C58. A l'extrem sud, a l'autovia 2 d'entrada a Barcelona, hi ha cua important a causa d'un accident. Els vehicles són al voral de la via, però hi ha aturades d'uns 4-5 quilòmetres entre Sant Feliu, Sant Joan d'Espí, arribant a Cornellà, baixant cap a Barcelona, això com us dèiem, l'autovia 2. La B23 amb aturades més habituals entre Molins de Rei i el Papiol, en sentit Martorell. També destaquem aquest accident que s'ha produït ja fa estona a la C55, a Castellbell i al Pilar. La via ja és oberta al trànsit, però encara hi ha aturades importants, de més de 7 quilòmetres en sentit nord, en aquesta C55. Aquesta cua també afecta la C58. Acabem a les comarques tarragonines, Nacional 340, anant cap a Tarragona. Primer hi ha aturades a l'Arbós, un parell de quilòmetres, i més endavant entre el Vendrell i Coma-ruga. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Allau de crítiques i acusacions de racista a l'alcalde de Badalona per les seves paraules a les xarxes socials, on presumia d'haver aturat un centre de menors migrants, els anomenats MENA, que estava previst a la ciutat.
Entre les crítiques, la més contundent ha estat la del conseller d'Afers Socials i Família, Shakir El Homrani, que acusa Àlex Pastor de comprar el marc mental de l'extrema dreta.
Pastor ha intentat desfer avui l'enrenou, assegurant que el lloc triat per la Generalitat no és l'adequat per acollir un equipament d'aquestes característiques. Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Rovira, bona tarda.
Bona tarda. Sobre el tuit de Pastor en què afirmava que el seu govern havia evitat que el PIS s'instal·lés a Badalona, el conseller Shakir El Homrani s'ha mostrat molt molest i ha acusat Pastor de no ser capaç de sortir dels esquemes mentals de l'extrema dreta.
La incapacitat de sortir del marc mental que ens volen imposar l'extrema dreta europea i també en aquest país té un petit problema i crec que es valora per ella sola. Es valora per ella sola, no fa falta cap valoració més.
Les crítiques també han arribat per part dels partits de l'oposició. Han acusat Pastor de defensar postures més pròpies de partits de dretes i de criminalitzar un col·lectiu de manera irresponsable. L'alcalde Àlex Pastor s'ha reafirmat en la decisió de no ubicar el centre al Remei. Sense entrar en valorar el tuit que ha generat tanta polèmica, Pastor recorda que Badalona ja té altres centres de menes.
Este tipo de centros de tutelaje de menores de edad no acompañados en Badalona ya existen. Vuelvo a decir, yo no criminalizo a nadie. Lo que hago es coger un foco de atención excesivo de unos vecinos y vecinas que están preocupados por esa situación y lo que hago es acordar con la Generalitat de Cataluña, con el Ayuntamiento de Sant Adrià, para poder solucionar ese tema.
L'alcalde de Sant Adrià, Joan Callau, també defensa que el Remei no és la millor ubicació pel centre, ja que és una zona prou complexa.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Continua en marxa el dispositiu policial per trobar els autors del tiroteig que aquesta passada nit ha deixat 3 ferits a Figueres. Es busquen entre 4 i 5 persones com a autors d'aquest tiroteig que s'ha produït al carrer Vilallonga de la capital altempordanesa.
Després de disparar diversos trets, els sospitosos han fugit en direcció a Roses amb un cotxe que ha acabat abandonat en un polígon industrial de Vilatenim, des d'on han tornat a fugir amb un altre cotxe. Tots dos vehicles tenen matrícules franceses. Algunes informacions apunten que es tracta d'alguna rebel·lió per tràfic de drogues. És per això que l'Ajuntament de Figueres ha convocat una junta de seguretat la setmana vinent, així ho ha anunciat l'alcaldessa Agnès Lladó.
Aquesta és una situació que es dona a Figueres, però que entenem que és una situació que patim a nivell de comarca i a nivell de país, i que és per aquest motiu que com a govern hem decidit convocar de manera urgent una junta de seguretat per a principis de la setmana vinent.
Pel que fa als ferits, dos d'ells estan ingressats i estables després de ser operats. El tercer ferit ja ha estat donat d'alta.
I no deixem la crònica de successos perquè a Torreferrera aquesta matinada han apunyalat un jove de Rosselló en plena festa major del municipi. La policia ja ha detingut el suposat autor de l'agressió. La víctima es troba ingressada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida amb una ferida al pulmó. Ràdio Rosselló, Ferran Capdevila.
Un jove de Rosselló ha estat apunyalat aquesta matinada al recinte de les penyes de la festa major de Torreferrera. degut a una ferida al pulmó, el jove ha estat atès pels serveis sanitaris i després ha estat traslladat pels serveis d'emergència mèdics a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Segons han informat els Mossos d'Esquadra, han rebut l'avís sobre les 5 de la matinada. Per tant, s'han desplaçat a Torrefarrera i després de parlar amb testimonis dels fets, han detingut el presumpte autor de l'apunyalament. El jove, a hores d'ara, es troba ingressat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
I encara en terreny policial, l'Ajuntament de Torredembarra contractarà vigilància privada per fer front a l'elevat nombre de baixes a la policia local. La manca d'efectius obligarà també els Mossos d'Esquadra a assumir les competències d'aquest cos policial municipal. Són algunes de les solucions que s'han proposat avui a la Junta de Seguretat Local. On a la Torre, Josep Sánchez?
En les darreres setmanes, aquest cos ha patit una important manca d'efectius. A les jubilacions dels darrers temps i la marxa d'alguns agents a altres cossos policials, s'ha sumat un elevat nombre de baixes mèdiques, 19, i 3 baixes més de llarga durada. Per solucionar-ho, l'alcalde de la Torre, Eduard Rovira, apunta que s'han decidit prendre algunes mesures, com contractar seguretat privada per realitzar determinades funcions. També que els agents dels Mossos d'Esquadra s'encarreguin de les competències que els toca i que fins ara havia assumit la policia local segons un conveni entre els dos cossos.
El conveni que teníem amb Mossos de suplir-los d'una manera determinada, Mossos assumeixen que faran les seves competències d'una manera més estricta i no ens demanaran tanta ajuda.
El problema s'ha vist agreujat per la impossibilitat de mantenir els interins més enllà de 6 mesos, d'acord amb una nova sentència del Tribunal Suprem.
Durant aquests dies, el tram gironí de l'AP7 acull una prova pilot de cotxes autònoms sense conductor. El projecte té l'objectiu que en un futur puguin coexistir vehicles intel·ligents i vehicles convencionals.
La prova s'està realitzant dins el projecte europeu Inframix amb l'objectiu de preparar la carretera per la coexistència entre els futurs cotxes autònoms i els convencionals. De moment s'està fent amb un cotxe amb un pilot, ja que per ara estan analitzant quina tecnologia ha de tenir la infraestructura per permetre el bon funcionament del cotxe. Així ho ha recordat el director d'innovació d'autopistes del grup Abertis.
Són proves que reben informació de l'infraestructura, es processen algoritmes intel·ligents que simulen com seria el tràfic amb vehicles autònoms i llavors s'envia cap a la infraestructura panells o missatges nous que s'han dissenyat per vehicles convencionals que puguin entendre si poden entrar a un carrer o no, per exemple, i s'envien també missatges als vehicles connectats autònoms que reben propostes de canvis de carril o de velocitats o de distàncies, per exemple.
Les proves es realitzen en el tram que va de Viladamuls a Salt, però no es fan amb cotxes sense conductor. A l'interior hi haurà supervisors que s'encarregaran d'analitzar com actua el cotxe davant les informacions que els transmet la infraestructura, com els senyals de velocitat o la presència d'embussos a la carretera. Els cotxes tenen incorporada una tecnologia de detecció com sensors o comunicació 5G.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
A aquesta hora, Arenys de Munt celebra l'acte central de celebració dels 10 anys de la primera consulta sobre la independència. Un acte que està encapçalat pel president Torra. Anem cap allà, doncs, per conèixer l'última hora. Ràdio Arenys, Jordi Soler, bona tarda.
Bona tarda. En aquests moments, doncs, fa res, poca estona, 5 minutets, que acaba d'arribar el president Quim Torra. En aquests moments, membres de l'Escola de Dansa de Riera li fan entrega d'una urna, aquesta famosa urna que fa 10 anys aquí a Reis Amunt es va posar perquè els vilatans de Reis Amunt votessin en referèndum per veure si la consulta seria vinculant o no. En aquests moments el president Torra està encapçalant aquests actes centrals. Veiem ara com Roger Espanyol també saluda el president. Tot està aquí preparat. La plaça de l'Església d'aquí a Reis Amunt avui s'ha quedat petita. Està plena de gom a gom i d'aquí pocs minutets el president Torra serà l'encarregat de dirigir-se als aranyecs de Reis Amunt per veure què és el que dirà el president. Estem expectant amb el que dirà el president. Els actes continuaran també, seguirà més tard, després del Parlament del president, hi haurà altres actes que continuaran aquí a Reis Amunt en aquesta celebració dels 10 anys de la primera consulta a Catalunya.
Gràcies, Jordi Soler, per aquesta darrera hora. Aquella primera consulta sobre la independència, ara fa 10 anys, va comportar, de fet, una participació massiva entre els seus ciutadans.
Avui, en declaracions a la xarxa, Carles Mora, alcalde del municipi en aquell moment, ha recordat la importància d'aquella iniciativa.
es parlava molt de fer un referèndum, de la necessitat de fer un referèndum, i quan es va executar, home, no érem conscients de la onada que hi hauria després. El que passa que sí que érem conscients, donades les respostes de la Falange, de l'Estat, de la vicepresidenta, etc, etc, que això anava agafant una embranzida molt considerable, i que, per tant, quan nosaltres ho vàrem fer, ho vàrem executar, doncs hi eren 17 els pobles que s'havien compromès. Per tant, doncs sí, al cap i a la fi, el mateix dia vàrem veure que això agafaria una embranzida molt grossa, sí.
Segons Carles Mora, la gent ha agafat consciència del poder que té ara i del significat del que és una consulta. Assegura, diu, que el poder és del poble.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidit apartar els dos magistrats recusats pel president Quim Torra per la causa oberta contra ell per desobediència. És un tràmit i a l'espera que es pronunciï oficialment sobre la seva recusació.
Es tracta de Jesús María Barrientos i Mercedes de Armas. La defensa del president en demana la recusació per falta d'imparcialitat. Els magistrats s'haurien posicionat públicament a favor de la Junta Electoral Central quan aquesta va emetre l'ordre de despenjar la pancarta i els llaços en favor dels presos polítics del balcó de la Generalitat. L'alt tribunal ha ordenat de moment apartar aquests dos jutges de la causa oberta contra Torra per desobediència a l'espera de pronunciar-se definitivament sobre la petició de recusació. Avui les defenses també han sabut que el judici començarà el proper 25 de setembre a 2:15 del matí al Palau de Justícia. De moment, Quim Torra encara no ha especificat si hi assistirà o, pel contrari, presidirà el debat de política general al Parlament de Catalunya.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Indignació i sorpresa a la Terra Alta després que el butlletí oficial de l'Estat hagi publicat dos nous projectes de parc eòlic al territori. El primer es preveu al Prat del Comte i el segon a Benifallet, al Baix Ebre. Són dues instal·lacions similars, amb relativament pocs aerogeneradors, però sí de grans dimensions. Des del territori ja s'ha demanat explicacions a la Generalitat. Canal Terres de l'Ebre, Júlia Albesa, bona tarda.
Bona tarda. Es tracta de dos instal·lacions de pocs aerogeneradors, però de grans dimensions, 8 a la Gebre i 9 a la Terra Alta, les pales dels quals tenen una mida de 117 metres i 130 respectivament, dimensions que equivalen a la llargària d'un camp de futbol, i generant una potència de 34,47 megawatts, la de Prat de Comte, i 33,84 la de Benifallet. Davant aquest nou anunci, la DOT Terra Alta, impulsora del moviment contra la massificació eòlica a la comarca, manifesta el seu desacord i lamenta la desinformació per part del govern de la Generalitat. El president de la DOT Terra Alta, Joan Arrufí.
No ens quedarem de mans o de braços plegats amb aquesta nova iniciativa d'instal·lar nous parcs eòlics al territori. Hem de tenir en compte que la Terra Alta, amb aproximadament uns 700 o 800 quilòmetres quadrats, amb 12.000 habitants, estem aportant l'energia, o estem aportant el 25% de l'energia renovable a tot el país.
A l'espera d'explicacions, el Consell Regulador de la DOT Terra Alta preveu convocar una reunió interna per valorar i decidir les properes accions.
Els cellers baix empordanesos tenien una bona verema aquest any després que el temps ha estat benèvol amb la collita. La pluja no ha estat intensa i això ha afavorit tant la terra com el raïm, i en especial per la varietat de vi negre. Televisió Costa Brava, Joana Valent.
Tot fa indicar que l'anyada del Baix Empordà ha estat bona després de la caiguda d'uns 200 litres per metre quadrat durant tot l'any. Aquestes pluges dèbils han permès que la terra assimilés bé les precipitacions. En conseqüència, el raïm ha sortit petit, la qual cosa afavoreix els vins negres, ja que tindran més pell. Les pluges poc intenses han permès que el raïm estigui sa i que tingui un bon equilibri entre sucre i acidesa. Els vins de la Costa Brava destaquen pel seu toc mediterrani. Miguel Coronado és enòleg del celler Clos de Gon.
Con lo cual tenemos esa influencia marina que con todas esas brisas da ese carácter mediterráneo, ¿no? Son vinos con muy buen grado alcohólico, muy buena acidez, pero sobre todo cuando llevan varios años en botella se nota esa salinidad, ese sabor del vino que te hace pensar que estás en la zona.
Decidir l'hora de prendre la collita és clau. Hi ha molts factors en joc i una tempesta pot afavorir que es podreixi el raïm i fer-lo malbé, així com empitjorar les condicions sanitàries.
Després d'11 dies d'inactivitat, avui s'ha reprès la campanya de creuers turístics al port de Palamós. Des d'aquest divendres i fins al dilluns hi haurà 3 escales que portaran prop de 4.000 passatgers en total. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
El port de Palamós rep avui l'escala del Marel Explorer 2. Porta a bord més de 1.700 passatgers, quasi tots britànics. Un altre creuer de la companyia Marella Cruises, el Marella Dream, ens visitarà el dilluns amb 1.700 turistes més. Entremig, demà dissabte vindrà el vaixell Berlín amb 340 passatgers, la gran majoria alemanys. El regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Palamós, Emili Colls, destaca el valor d'aquestes escales en un moment en què la campanya alta turística ja queda enrere.
Que potser entre setmana anem fluixets, doncs mira, aquí tenim un mes a més de que a Palamós hi hagin aquestes activitats que reclamem tant, sobretot en temporada mitja. I el que deia abans, no ens cansarem nosaltres de picar pedra en temporada mitja, i batalles no en podem donar a cap per perduda, i ens hem quasi que especialitzat en anar a buscar activitats de temporada mitja.
Fins dilluns s'hauran fet 4 de les 7 escales de creuer previstes per aquest mes de setembre a Palamós. Les 3 restants aniran a càrrec del Marella Discovery el dia 20, l'Aidacar el 27 i finalment el Marella Dream el 30 de setembre.
I en cultura, el Teatre Nacional de Catalunya sortirà de Barcelona i arribarà a prop d'una trentena de municipis aquesta temporada. Ho farà amb els espectacles La Rambla de les Floristes i Solitud. Mònica Hernández, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Teatre Nacional de Catalunya surt de gira. El TNC oferirà dues produccions amb 27 teatres d'arreu del país. Així, aquesta temporada es podran veure l'obra La Rambla de les Floristes, de Josep Maria de Sagarra, i l'adaptació de la novel·la Solitud, de Víctor Català. Es tracta d'una iniciativa conjunta del Departament de Cultura i del TNC per impulsar i promoure les activitats artístiques arreu del territori. Ho ha explicat la consellera del RAM, Maria Àngela Vilallonga.
El Departament de Cultura creu que el teatre és un instrument de cohesió social, és una peça fonamental del Departament de Cultura. El teatre és una peça important perquè dona aquesta cohesió social molt important.
D'ara endavant, el TNC proposarà cada temporada dos muntatges que consideri idonis per sortir de gira, un de gran format i un altre de mitjà format.
Arrenquen les tradicionals festes de Santa Tecla a Tarragona amb un programa ple d'activitats i concerts. Alfred García serà l'encarregat de donar el tret de sortida amb un concert aquest vespre. A banda de les activitats organitzades per l'Ajuntament, també s'hi trobaran iniciatives potents organitzades per grups i entitats de la ciutat, com la Terrasseta, que enguany arriba a la seva 8a edició al Parc Saavedra de Tarragona. Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
El tret de sortida el donarà el músic Alfred García, que oferirà un concert de la seva gira Déu 16, i l'endemà serà el torn de Mago de Oz, que farà una actuació gratuïta a l'Anella Mediterrània. A banda de les activitats organitzades per l'Ajuntament, també hi ha iniciatives potents organitzades per particulars, com la Terrasseta, que enguany arriba a la seva 8a edició al Parc Saavedra de Tarragona. Ens ho explica millor una de les seves organitzadores, Aida Banyeres.
Com a novetats tenim la Terrasseta Feminista, que serà el primer dia, el divendres 13, amb xerrades i després tres grups feministes, majoritàriament formats per dones, com és Malucs, Amazonians i Tribade. Tribade és el primer cop que venen a Tarragona, en tenim moltes ganes. I el dia següent, també un dels plats forts, és la Terrasseta Mitja Meica, que és com això que diem sempre, un festival dins d'un festival, quasi, quasi, i és la quarta edició. I tenim Xalar 58 i Mata, que obriran a la tarda, després Radio Rude, i tenim Nativo, Esca Cubano, que és el concert internacional, amb Soweto.
També enguany arriba una altra edició de Barraques de Tarragona el 20, 21 i 22 de setembre, on actuaran al passeig de les bandes com Les Niñas Perdides, Insert Show, The Cabrians o Ganja Nights. Per últim, destacar el macroconcert gratuït que farà Oques Gràcies amb Segona Mà el 16 de setembre a l'emblemàtica plaça de la Font.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Avui ha començat a l'Anella Olímpica de Terrassa la segona fase de la Lliga de Campions de Waterpolo.
L'equip agarenc fa d'anfitrió i buscarà un lloc a la propera fase de la competició. Juga des de les 7 contra l'Esteuava de Bucarest. D'altra banda, el Club Natació Barcelona disputa aquesta fase a la localitat romanesa d'Oradea, enfrontant-se avui des de quarts de 7 al Lokomotiv de Tbilisi. A l'Eurocup, la segona competició europea al Mediterrani, s'enfronta avui a l'Angrep belga, també des de les 7, ara mateix amb el resultat de 2-5. Mentre que el Mataró es veurà les cares amb l'anfitrió, el Mornar Bros d'Ospas, a 2:15 en la fase que es disputa a Croàcia.
Mataró Ràdio, Josep Maria Espà. El Club...
El quadricentre Natació Mataró va marxar ahir al matí cap a Split amb tots els efectius possibles per enfrontar-se a dos rivals que li posaran les coses difícils i un altre considerat com a ventafocs. El quadricentre Natació Mataró començarà enfrontant-se avui a l'equip anfitrió, el Molnar de Split. Demà, a 6:45 de la tarda, jugarà contra el Mediterrani i tancarà diumenge contra l'Anvers belga, a priori el rival més assequible del grup. La darrera actuació del Quadis a Europa, els mataronins van passar la primera ronda com a quarts de grup. Passaven els quatre primers i en segona ronda van quedar-se a les portes de passar. Van empatar punts amb el Jadran Split, però van acabar cedint per gol a veraix en una eliminatòria disputada a Budapest i on els mataronins es van queixar i molt de l'actuació arbitral que no va ajudar a aconseguir el passi de l'equip.
El Pardinyes és l'últim classificat per la final a 4 de la Lliga Catalana LEP de bàsquet.
Aquest cap de setmana jugaran el títol al Barris Nord de Lleida. El Pardinyes es va classificar ahir superant el Barça B per 54-56 al Palau Blaugrana. El rival en semifinals de demà serà el Bàsquet Girona. El tècnic de l'equip lleidatà reconeix que no s'esperava entrar a la final a 4. Escoltem Gerard Encuentra.
Bueno, és un premi per nosaltres, no? És cert que l'objectiu no era guanyar, sinó competir. Al final doncs, hem competit i hem aconseguit la victòria i molt contents de poder celebrar aquestes semifinals, potser no esperades, perquè doncs, tampoc és un torneig que vulguem competir per guanyar, però sí que ens serveix per preparar l'inici de la lliga i que millor que fer-ho davant de la nostra afició.
Mentre que l'altre finalista sortirà del duel entre el Club Bàsquet Prat i el Torrons Vicenç.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Viu al parc, un matí d'activitats i jocs plens d'emocions, pallassos, música i entreteniment envoltats d'un entorn privilegiat. Una festa a la natura.
El diumenge 15 de setembre vine a la matinal de Viu al Parc al Parc Natural del Montseny i commemora amb la família els 40 anys de la Reserva de la Biosfera. A partir de 2:15 del matí al nucli del Brull.
Viu al Parc, t'hi esperem.
Més de 25 anys portant l'art i la cultura als parcs. Més informació a diva.cat/viualparc. Diputació de Barcelona.
012. La Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Del 18 al 21 de setembre, viu la 31a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Una programació amb més estrenes que mai, singular i diversa. Més de 80 concerts per a tots els públics en 4 dies a 8 escenaris. T'esperem! Vine, tornem a fer el millor dels festivals en un mercat. Més info i entrades a mmv-v-.cat.
Torna l'aparador més gran de llibres i revistes en català. Torna la setmana. T'esperem del 6 al 15 de setembre a l'Avinguda de la Catedral. No t'ho perdis. A la setmana, la literatura és vida, és compromís, és llibertat. T'esperem amb més de 250 activitats. Segur que trobes la teva. Viu i llegeix en català. Viu la setmana.
La xarxa de comunicació local.
Sabies que...
El menjar, una necessitat bàsica de l'ésser humà. Normalment pensem que el menjar no hauria de ser tan car. Doncs pareu atenció. El rànquing del menjar més car del món el lidera la trufa blanca. Val entre 3.000 i 6.000 euros el quilo. El segueixen la síndria d'ensuque. Només se'n pot degustar 10.000 unitats a l'any. És una síndria negra amb el seu interior de color rosa. Diuen que és una de les fruites més bones que es pot trobar. Al Japó en regalen i és una mostra de poder adquisitiu. Poden arribar als 300 euros la unitat. El tercer lloc del rànquing se l'endú la carn de bou de Kobe. Aquestes vaques venen d'una raça del Japó. Depenent de la seva qualitat i el seu estat, el seu preu pot variar entre els 700 i els 900 euros el quilo. No sé si val la pena gastar per tant menjar. Jo amb els macarrons de la padrina, més que content.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Allau de crítiques i acusacions de racista a l'alcalde de Badalona per les seves paraules a les xarxes socials, on presumia d'haver aturat un centre de menors migrants, els anomenats MENA, previst a la ciutat. Montse Manent.
El conseller d'Afers Socials i Família, Shakir Al-Homrani, acusa l'expastor de comprar el marc mental de l'extrema dreta. L'alcalde es defensa de les crítiques, assegurant que el lloc triat per la Generalitat no és el més adequat.
Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Rovira.
Sobre el tuit de Pastor, en què afirmava que el seu govern havia evitat que el PI s'instal·lés a Badalona, el conseller Shakir El-Homrani s'ha mostrat molt molest i acusat Pastor de no ser capaç de sortir dels esquemes mentals de l'extrema dreta.
La incapacitat de sortir del marc mental que ens volen imposar l'extrema dreta europea i també en aquest país té un petit problema i crec que es valora per ella sola.
Continua en marxa el dispositiu policial per trobar els autors del tiroteig que aquesta passada nit ha deixat 3 ferits a Figueres.
Es busquen entre 4 i 5 persones com a presumptes autors d'aquest tiroteig. L'Ajuntament de Figueres ja ha convocat una junta de seguretat la setmana vinent. Ho ha anunciat a la xarxa l'alcaldessa Agnès Lladó.
Aquesta és una situació que es dona a Figueres, però que entenem que és una situació que patim a nivell de comarca i a nivell de país, i que és per aquest motiu que com a govern hem decidit convocar de manera urgent una junta de seguretat per a principis de la setmana vinent.
Arenys de Munt celebra en aquests moments l'acte central de celebració dels 10 anys de la primera consulta sobre la independència, un acte encapçalat pel president Quim Torra.
Carles Mora, exalcalde del municipi, ha recordat la importància d'aquella iniciativa que va donar peu al 9-N i a l'1 d'octubre. Són declaracions a la xarxa.
Es parlava molt de fer un referèndum, de la necessitat de fer un referèndum, i quan es va executar, home, no érem conscients de la onada que hi hauria després. El que passa que sí que érem conscients, donades les respostes de la Falange, de l'Estat, de la vicepresidenta, etc, etc, que això anava agafant una embranzida molt considerable.
Indignació i sorpresa a la Terra Alta per l'anunci de construcció de 2 nous parcs eòlics al territori.
Un està previst al Prat del Comte i l'altre a Benifallet, al Baix Ebre. Des del territori ja s'ha demanat explicacions a la Generalitat.
Canal Terres de l'Ebre, Júlia Alvesa.
Es tracta de 2 instal·lacions de pocs aerogeneradors, però de grans dimensions, 8 al Baix Ebre i 9 a la Terra Alta, les pales dels quals tenen una mida de 117 metres i 130 respectivament, dimensions que equivalen a la llargària d'un camp de futbol, i generant una potència de 34,47 megawatts, la de Prat de Comte, i 33,84 la de Benifallet.
El Teatre Nacional de Catalunya sortirà de Barcelona i arribarà a prop d'una trentena de municipis aquesta temporada. Ho farà amb els espectacles La Rambla de les Floristes i Solitud.
Es tracta d'una iniciativa conjunta del Departament de Cultura i del TNC per impulsar les activitats artístiques arreu del territori. Ho ha explicat la consellera de Cultura, Maria Àngela Vilallonga.
El Departament de Cultura creu que el teatre és un instrument de cohesió social, és fonamental del Departament de Cultura, de la mateixa manera que ho són els museus i que ho són tots els equipaments que té el Departament de Cultura, des de la dansa fins al circ, fins a les biblioteques.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un cop més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. La baixa pressió torna a aproximar-se i porta inestabilitat a Catalunya, amb ruixats principalment a punts del litoral. El cel estarà entre mig i molt ennuvolat, localment cobert al terç sud. El vent bufarà de component nord i est, moderat amb algun cop fort a la meitat sud del litoral. Pel que fa a la temperatura, serà semblant i voltarà entre 25 i 30 graus. Demà la situació meteorològica serà força variable. Encara seguirem sota els efectes de la baixa pressió i creuaran bandes de precipitació feble. Al matí afectaran principalment el terç sud i ponent, així com a altres punts de la meitat oest amb probabilitat més baixa. A partir de migdia és possible a altres punts del litoral i a punts de muntanya de l'interior. A la resta del territori no es descarta algun plugim feble. La temperatura serà semblant o lleugerament més baixa i voltarà entre 24 i 28 graus al centre del dia. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui que hem de lamentar la mort d'una dona aquesta tarda, la G623 a l'Escala, després de topar amb un camió grua. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs encara parlem d'algunes aturades en aquesta xarxa viària propera a Barcelona, és el cas de la C58, i ara atenció, sortint de Barcelona, un parell de quilòmetres entre Montcada i Reixac i Ripollet, i més endavant uns 3 quilòmetres a la zona de Sant Quirze Sabadell, en sentit nord, en sentit Manresa. Això, com et deia, la C58. Pel que fa a la P7, aquí hi ha aturades de 3-4 quilòmetres entre Santa Perpètua, Mollet, en sentit nord, en sentit Girona. A l'extrem sud de Barcelona ens queden retencions d'entrada a la capital catalana, en aquesta autovia A2 entre Sant Feliu i Sant Joan d'Espí, uns 2-3 quilòmetres, i acabem ja a les comarques de Tarragona, perquè hi ha retencions d'uns 3 quilòmetres a la Nacional 340 entre el Vendrell i Comarruga en sentit sud. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Allau de crítiques i acusacions de racista a l'alcalde de Badalona per les seves paraules a les xarxes socials, on presumia d'haver aturat un centre de menors migrants, els anomenats MENA, que estava previst a la ciutat.
Entre les crítiques, la més contundent ha estat la del conseller d'Afers Socials i Família, Shakir Al-Homrani, que acusa Àlex Pastor de comprar el marc mental de l'extrema dreta.
Pastor ha intentat desfer avui l'enrenou, assegurant que el lloc triat per la Generalitat no és l'adequat per acollir un equipament d'aquestes característiques. Radio Ciutat de Badalona, Anna Rovira, bona tarda.
Bona tarda. Sobre el tuit de Pastor en què afirmava que el seu govern havia evitat que el PIS s'instal·lés a Badalona, el conseller Shakir El-Homrani s'ha mostrat molt molest i ha acusat Pastor de no ser capaç de sortir dels esquemes mentals de l'extrema dreta.
La incapacitat de sortir del marc mental que ens volen imposar l'extrema dreta europea i també en aquest país té un petit problema i crec que es valora per ella sola. Es valora per ella sola, no fa falta cap valoració més.
Les crítiques també han arribat per part dels partits de l'oposició. Han acusat Pastor de defensar postures més pròpies de partits de dretes i de criminalitzar un col·lectiu de manera irresponsable. L'alcalde Àlex Pastor s'ha reafirmat en la decisió de no ubicar el centre al Remei. Sense entrar en valorar el tuit que ha generat tanta polèmica, Pastor recorda que Badalona ja té altres centres de menes.
Este tipo de centros de tutelaje de menores de edad no acompañados en Badalona ya existen. Vuelvo a decir, yo no criminalizo a nadie. Lo que hago es coger un foco de atención excesivo de unos vecinos y vecinas que están preocupados por esa situación y lo que hago es acordar con la Generalitat de Cataluña, con el Ayuntamiento de Sadrián para poder solucionar ese tema.
L'alcalde de Sant Adrià, Joan Callau, també defensa que el Remei no és la millor ubicació pel centre, ja que és una zona prou complexa.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Continua en marxa el dispositiu policial per trobar els autors del tiroteig que aquesta passada nit ha deixat 3 ferits a Figueres. Es busquen entre 4 i 5 persones com a autors d'aquest tiroteig que s'ha produït al carrer Vilallonga de la capital altempordanesa.
Després de disparar diversos trets, els sospitosos han fugit en direcció a Roses amb un cotxe que ha acabat abandonat en un polígon industrial de Vilatenim, des d'on han fugit a cotxe. Tots dos vehicles tenen matrícules franceses. Algunes informacions apunten que es tracta d'alguna revenja per tràfic de drogues. És per això que l'Ajuntament de Figueres ha convocat una junta de seguretat la setmana vinent. Així ho ha anunciat l'alcaldessa Agnès Lladó.
Aquesta és una situació que es dona a Figueres, però que entenem que és una situació que patim a nivell de comarca i a nivell de país, i que és per aquest motiu que com a govern hem decidit convocar de manera urgent una junta de seguretat per a principis de la setmana vinent.
Pel que fa als ferits, dos d'ells estan ingressats i estables després de ser operats. El tercer ferit ja ha estat donat d'alta.
I no deixem la crònica de successos perquè a Torrefarrera aquesta matinada han apunyalat un jove de Rosselló en plena festa major del municipi. La policia ja ha detingut el suposat autor de l'agressió. La víctima es troba ingressada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida amb una ferida al pulmó. Ràdio Rosselló, Ferran Capdevila.
Un jove de Rosselló ha estat apunyalat aquesta matinada al recinte de les penyes de la festa major de Torrefarrera. Degut a una ferida al pulmó, el jove ha estat atès pels serveis sanitaris i després ha estat traslladat pels serveis d'emergència mèdics a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Segons han informat els Mossos d'Esquadra, han rebut l'avís sobre les 5 de la matinada. Per tant, s'han desplaçat a Torrefarrera i després de parlar amb testimonis dels fets, han detingut el presumpte autor de l'apunyalament. El jove, a hores d'ara, es troba ingressat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
I encara en terreny policial, l'Ajuntament de Torredembarra, el Tarragonès, contractarà vigilància privada per fer front a l'elevat nombre de baixes a la policia local. La manca d'efectius obligarà també els Mossos d'Esquadra a assumir les competències d'aquest cos policial municipal. Són algunes de les solucions que s'han proposat avui a la Junta de Seguretat Local. Ona la Torre, Josep Sánchez.
En les darreres setmanes, aquest cos ha patit una important manca d'efectius. A les jubilacions dels darrers temps i la marxa d'alguns agents a altres cossos policials, s'ha sumat un elevat nombre de baixes mèdiques, 19, i 3 baixes més de llarga durada. Per solucionar-ho, l'alcalde de la Torre, Eduard Rovira, apunta que s'han decidit prendre algunes mesures, com contractar seguretat privada per realitzar determinades funcions. També que els agents dels Mossos d'Esquadra s'encarreguin de les competències que els toca i que fins ara havia assumit la policia local segons un conveni entre els dos cossos.
El conveni que teníem amb Mossos de suplir-los d'una manera determinada, Mossos assumeixen que faran les seves competències d'una manera més estricta i no ens demanaran tanta ajuda.
El problema s'ha vist agreujat per la impossibilitat de mantenir els interins més enllà de 6 mesos, d'acord amb una nova sentència del Tribunal Suprem.
Més coses. Durant aquests dies, el tram gironí de l'AP7 acull una prova pilot de cotxes autònoms sense conductor. El projecte té l'objectiu que en un futur puguin coexistir vehicles intel·ligents i vehicles convencionals.
La prova s'està realitzant dins el projecte europeu Inframix amb l'objectiu de preparar la carretera per la coexistència entre els futurs cotxes autònoms i els convencionals. De moment s'està fent amb un cotxe amb un pilot, ja que per ara estan analitzant quina tecnologia ha de tenir la infraestructura per permetre el bon funcionament del cotxe. Així ho ha recordat el director d'innovació d'autopistes del grup Avertis.
Són proves que reben informació de l'infraestructura, es processen algoritmes intel·ligents que simulen com seria el tràfic amb vehicles autònoms i llavors s'envia cap a l'infraestructura panells o missatges nous que s'han dissenyat per vehicles convencionals que puguin entendre si poden entrar un carril o no, per exemple, i s'envien també missatges als vehicles connectats o autònoms que reben propostes de canvis de carril o de velocitats o de distàncies, per exemple.
Aquestes eren les paraules de Xavi Serra. Les proves es realitzen en el tram que va de Vilademuls a Salt, però no es fan amb cotxes sense conductor. A l'interior hi haurà supervisors que s'encarregaran d'analitzar com actua el cotxe davant les informacions que els transmet la infraestructura, com els senyals de velocitat o la presència d'embussos a la carretera. Els cotxes tenen incorporada una tecnologia de detecció com sensors o comunicació 5G.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Aquesta hora, Arenys de Munt celebra l'acte central de celebració dels 10 anys de la primera consulta sobre la independència. Un acte que està encapçalat pel president Quim Torra. Anem cap allà, doncs, per conèixer l'última hora. Ràdio Arenys de Munt, Oriol Leo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs, efectivament, acaba d'acabar en aquests mateixos instants aquest parlament del president de la Generalitat, de Quim Torra, que ha estat dels primers parlaments d'aquesta gran festa que s'està fent avui al municipi d'Arenys de Munt per celebrar aquests 10 anys que es va fer aquesta primera consulta per la independència. El president Quim Torra ha dit que en 10 anys han canviat evidentment moltes coses. Ha canviat Arenys de Munt. Aquí la gent es va començar a adonar del poder que té el poble, ha dit Quim Torra. Ha reiterat que l'objectiu únic a complir és la independència, no pas res més, i per això demana màxima confiança i coratge a tothom per ser capaços de tot, com va passar justament fa 10 anys aquí a Arenys de Munt. Diu que cal arriscar per guanyar, però amb seny, ha dit, amb radicalitat democràtica, això també, per plantar-se davant dels fets no democràtics, fent referència a la futura sentència que ha d'arribar en contra dels presos polítics de l'1 d'octubre. diu Quim Torra que ni la por ni les amenaces poden frenar la força de la gent. I també ha fet una crida als alcaldes dels municipis catalans, diu que aviat els convocarà al Palau de la Generalitat. Diu que està segur que l'alcalde d'Arenys de Munt no hi faltarà, però convocarà també la resta d'alcaldes dels municipis catalans. I una crida també als ciutadans, a la gent de peu de carrer. Demana que participin en el debat del procés constituent, un debat que s'ha d'engegar properament, que s'engega properament a Catalunya, amb la presència de Lluís Llach al capdavant d'aquest procés constituent, per decidir com ha de ser aquesta Catalunya independent que vindrà, ha dit Quim Torra, doncs demana als ciutadans que hi participin. Aquest ha estat el Parlament de Quim Torra, aquestes han estat les seves idees principals, un acte que ha començat, però, amb la benvinguda que ha donat Josep Sánchez, l'alcalde d'Arenys de Munt. Ha dit que ara és un moment difícil, que cal reivindicar més que mai l'esperit d'Arenys de Munt per fer front de forma unitària a la sentència contra l'1 d'octubre. També ha parlat el president d'aquest aplec independentista, de l'Ateneu independentista d'Arenys de Munt. Com dèiem, el Parlament de Quim Torra ja ha acabat i ara seguiran els actes que s'han establert en aquest aplec independentista, com és el reconeixement a totes les persones represiliades després de l'1 d'octubre, un sopar, ja s'estan coent les botifarres per després poder sopar i tot seguit doncs, acabar la festa amb un debat i amb tots els actes que hi ha previstos per aquest aplec per la independència que es commemora avui, que fa just 10 anys que aquest municipi d'Arenys de Munt va celebrar la primera consulta per votar la independència de Catalunya.
Doncs gràcies, Oriol Leo, per aquesta detallada crònica des de Ràdio Arenys de Munt. Aquella primera consulta sobre la independència, com deia Sara, fa 10 anys, va comportar una participació massiva entre els seus ciutadans.
Avui en declaracions a la xarxa, Carles Mora, alcalde del municipi en aquell moment, ha recordat la importància d'aquella iniciativa.
Es parlava molt de fer un referèndum, de la necessitat de fer un referèndum, i quan es va executar, home, no eren conscients de la onada que hi hauria després. El que passa que sí que érem conscients, donades les respostes de la Falange, de l'Estat, de la vicepresidenta, etc., que això anava agafant una embranzida molt considerable. I que, per tant, quan nosaltres ho vàrem fer, ho vàrem executar, doncs hi eren 17 els pobles que s'havien compromès. Per tant, doncs sí, al cap i a la fi, el mateix dia vàrem veure que això agafaria una embranzida molt grossa, sí.
Segons Carles Mora, la gent ha agafat consciència del poder que té ara i del significat del que és una consulta. Assegura, diu, que el poder és del poble.
I encara al voltant del procés, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidit apartar els dos magistrats recusats pel president Quim Torra per la causa oberta contra ell per desobediència. És un tràmit i a l'espera que es pronunciï oficialment sobre la seva recusació.
Es tracta de Jesús María Barrientos i Mercedes de Armas. La defensa del president en demana la recusació per falta d'imparcialitat. Els magistrats s'haurien posicionat públicament a favor de la Junta Electoral Central quan aquesta va emetre l'ordre de despenjar la pancarta i els llaços en favor dels presos polítics del balcó de la Generalitat. L'alt tribunal ha ordenat de moment apartar aquests dos jutges de la causa oberta contra Torra per desobediència a l'espera de pronunciar-se definitivament sobre la petició de recusació. Avui les defenses també han sabut que el judici començarà el proper 25 de setembre a 9:45 del matí al Palau de Justícia. De moment, Quim Torra encara no ha especificat si hi assistirà o, pel contrari, presidirà el debat de política general al Parlament de Catalunya.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Indignació i sorpresa a la Terra Alta després que el butlletí oficial de l'Estat hagi publicat dos nous projectes de parc eòlic al territori. El primer es preveu al Prat del Comte i el segon a Benifallet, al Baix Ebre. Són dues instal·lacions similars amb relativament pocs aerogeneradors, però sí de grans dimensions. Des del territori ja s'ha demanat explicacions a la Generalitat. Canal Terres de l'Ebre, Júlia Albesa, bona tarda.
Bona tarda. Es tracta de dues instal·lacions de pocs aerogeneradors, però de grans dimensions, 8 a la Gebre i 9 a la Terra Alta, les pales dels quals tenen una mida de 117 metres i 100, respectivament, dimensions que equivalen a la llargària d'un camp de futbol i generant una potència de 34,47 megawatts, la de Prat de Comte, i 33,84 la de Benifallet. Davant aquest nou anunci, la DOT Terra Alta, impulsora del moviment contra la massificació eòlica a la comarca, manifesta el seu desacord i lamenta la desinformació per part del govern de la Generalitat. El president de la DOT Terra Alta, Joan Arrufí.
No ens quedarem de mans o de braços plegats amb aquesta nova iniciativa de d'instal·lar nous parcs eòlics al territori. Hem de tenir en compte que la Terra Alta, amb aproximadament uns 700 o 800 quilòmetres quadrats, amb 12.000 habitants, estem aportant l'energia, o estem aportant el 25% de l'energia renovable a tot el país.
A l'espera d'explicacions, el Consell Regulador de la DOT Terra Alta preveu convocar una reunió interna per valorar i decidir les properes accions.
Després d'11 dies d'inactivitat, avui s'ha reprès la campanya de creuers turístics al port de Palamós. Des d'aquest divendres i fins al dilluns hi haurà 3 escales que portaran prop de 4.000 passatgers en total. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
El port de Palamós rep avui l'escala del Marel Explorer 2. Porta a bord més de 1.700 passatgers, quasi tots britànics. Un altre creuer de la companyia Marella Cruises, el Marella Dream, ens visitarà el dilluns amb 1.700 turistes més. Entremig, demà dissabte vindrà el vaixell Berlín amb 340 passatgers, la gran majoria alemanys. El regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Palamós, Emili Colls, destaca el valor d'aquestes escales en un moment en què la campanya alta turística ja queda enrere.
Que potser entre setmana anem fluixets, doncs mira, aquí tenim un mes a més de que a Palamós hi hagin aquestes activitats que reclamem tant, sobretot en temporada mitja. I el que deia abans, no ens cansarem nosaltres de picar pedra en temporada mitja i batalles no en podem donar cap per perduda i ens hem quasi que especialitzat en anar a buscar activitats de temporada mitja.
Fins dilluns s'hauran fet 4 de les 7 escales de creuer previstes per aquest mes de setembre a Palamós. Les 3 restants aniran a càrrec del Marella Discovery el dia 20, l'Aida Car el 27 i finalment el Marella Dream el 30 de setembre.
Front comú dels alcaldes de la Vall de l'Hort, al Solsonès, per advertir els veïns dels talls de trànsit de la carretera de la Llosa del Cavall, causats pels constants rodatges d'anuncis publicitaris. Aquesta és la principal via d'entrada al poble i els veïns estan farts de les molèsties que causen aquestes produccions. Solsona FM, Roser Clotet.
El traçat i els paisatges de la principal via d'accés a Sant Llorenç de Morunys són utilitzats freqüentment com a escenari de rodatges d'anuncis que requereixen detalls puntuals de la carretera, molt sovint sense avís previ. En tant que el terme municipal de Sant Llorenç no es veu afectat per aquests talls i, per tant, l'Ajuntament no en té constància, el consistori ha contactat amb els ajuntaments de Navès i Quixers, per on transcorre la carretera, per tal que els ho comuniquin i es pugui avisar amb antelació la població que hi circula habitualment. Aquesta mateixa setmana, de fet, ja s'ha pogut traslladar la informació als veïns a través d'un banc i els grups de WhatsApp dels habitants de la vila. L'alcalde de Sant Llorenç de Morunys, Francesc Riu, explica quina és la problemàtica.
Sobretot amb el trajecte que van cap a Solsona, que això, clar, ho fem la majoria d'habitants de Sant Llorenç i de la vall, doncs que trobes la carretera tallada sense que t'hagin avisat. I sí que es fan esperar màxim 10 minuts, un quart, però la gent que baixa els nens a piscina, per exemple, doncs això et fa anar malament. O si tens hora amb el metge, qualsevol cosa d'aquesta et fa anar malament.
Malgrat això, en alguns rodatges l'autorització la dona trànsit o carreteres i l'Ajuntament afectat no en té constància fins que ja s'ha realitzat. Per aquest motiu, tenen previst contactar-hi per intentar agilitzar aquesta informació de servei.
En cultura, el Teatre Nacional de Catalunya sortirà de Barcelona i arribarà a prop d'una trentena de municipis aquesta temporada. Ho farà amb els espectacles La Rambla de les Floristes i Solitud. Mònica Hernández, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Teatre Nacional de Catalunya surt de gira. El TNC oferirà dues produccions amb 27 teatres d'arreu del país. Així, aquesta temporada es podran veure l'obra La Rambla de les Floristes, de Josep Maria de Sagarra, i l'adaptació de la novel·la Solitud, de Víctor Català. Es tracta d'una iniciativa conjunta del Departament de Cultura i del TNC per impulsar i promoure les activitats artístiques arreu del territori. Ho ha explicat la consellera del RAM, Maria Àngela Vilallonga.
El Departament de Cultura creu que el teatre és un instrument de cohesió social, és una peça fonamental del Departament de Cultura. El teatre és una peça important perquè dona aquesta cohesió social molt important.
D'ara endavant, el TNC proposarà cada temporada dos muntatges que consideri idonis per sortir de gira, un de gran format i un altre de mitjà format.
I aquest cap de setmana, Mataró acollirà la primera edició del Tralarí, el primer festival de música infantil de la ciutat. Les actuacions es realitzaran al Parc de l'Escorxador, amb música del Pot Petit i Xiula, entre altres activitats com jocs, xerrades o mostres de curtmetratge. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
Bona tarda. Mataró acollirà els dies 14 i 15 de setembre la primera edició del Festival Tralarí, un esdeveniment pensat perquè petits i grans puguin gaudir de la música i d'activitats diverses de manera totalment gratuïta. El Tralarí, organitzat per l'entitat Relert Art i Cultura, té un objectiu doble: D'una banda, pretén donar resposta a les famílies mataronines que fa temps que reclamen activitats culturals gratuïtes al setembre. I de l'altra, omplir un buit en la programació familiar no només de Mataró, sinó de tot el Maresme, ja que aquest seria el primer festival infantil de la comarca. Ho ha explicat en nom de l'entitat Xandri Calçapeu durant una entrevista al programa El Mirador de Mataró Audiovisual.
Omplir un buit a Mataró segur, i a la comarca també. Creiem que al Maresme no teníem coneixement de cap festival així, amb música, amb activitats, que fos cap als infants i que tot fos gratuït.
El festival, que tindrà lloc al Parc de l'Escorxador, inclourà les actuacions musicals de Pot Petit i Xiula i un bon nombre d'activitats que giraran al voltant de temes com l'educació o la diversitat.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Avui ha començat a l'Anella Olímpica de Terrassa la segona fase de la Lliga de Campions de Waterpolo.
L'equip egarenc fa d'anfitrió i buscarà un lloc a la propera fase de la competició. Juga des de les 7 contra l'Esteaua de Bucarest, ara mateix amb el resultat de 10-6. D'altra banda, el Club Natació Barcelona disputa aquesta fase a la localitat romanesa d'Orardea, enfrontant-se avui des de 6:45 al Lokomotiv de Tbilisi. A l'Eurocup, la segona competició europea al Mediterrani, també s'enfronta a l'Angrep belga, també des de les 7, ara mateix amb el resultat de 5-15. Mentre que el Mataró es veurà les cares amb l'anfitrió Monrad Bros d'Ospas a 8:45 a la fase que es disputa a Croàcia.
Igualada acull aquest cap de setmana la Supercopa d'hoquei patins.
El pavelló de les Comes acull demà i diumenge la final a la 4 de la Supercopa. La primera semifinal es jugarà demà a les 6 de la tarda entre el Liceo Gallec i el Reus Deportiu Miró, mentre que a 8:45 del vespre jugarà el segon partit entre el Futbol Club Barcelona i l'anfitrió, l'Igualada Rigat. Els guanyadors d'aquests dos partits jugaran la final diumenge a 8:45 del vespre, també a la capital de l'Anoia.
El Pardinyes és l'últim classificat per la final a 4 de la Lliga Catalana de l'Alep de bàsquet.
Aquest cap de setmana jugaran el títol al Barris Nord de Lleida. El Pardinyes es va classificar ahir superant el Barça B per 54-56 al Palau Blaugrana. El rival en semifinals de demà serà el Bàsquet Girona, mentre que l'altre finalista sortirà del duel entre el Club Bàsquet Prat i l'Hospitalet.
Doncs fins aquí aquest informatiu, notícies en xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem, com sempre, dilluns a les 9 a les 7 del vespre. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
La cartellera d'aquesta setmana ens porta la nova pel·lícula del director català Dani de la Orden, Litus, protagonitzada, entre d'altres, per l'actor Quim Gutiérrez. De Palestina ens arriba Los informes de Sara i Salim. La relació adúltera entre una jueva i un palestí provoca l'actuació de les forces de seguretat israelianes. I per les que vulguin plorar de valent, s'estrena A dos metros de ti, una història d'amor adolescent entre dues persones que tenen fibrosi quística.
Me gustaría compartir con vosotros una anécdota que creo que puede ser muy bonita.
¿Puedo?
Claro que no. El día que Litus se suicidó.
Venga.
Litus és el nou film del realitzador català Dani de la Orden. Un grup d'amics format, entre d'altres, per l'actor Quim Gutiérrez i l'actriu Belén Cuesta es reuneix després d'un temps sense veure's. Però la retrobada també és una descoberta. El seu vell amic Litus, mort en un accident que ells pensen que va ser un suïcidi, els ha deixat una carta per a cadascun. Les missives els ajudaran a revelar els seus secrets més íntims i les emocions amagades des de fa anys.
Porque se repitan más momentos como este.
Ojalá, porque eso baila.
La Sara, una dona israeliana jueva que dirigeix un cafè a l'oest de Jerusalem, i en Salim, un palestí de l'est de la ciutat que treballa de repartidor, mantenen una relació adúltera. Així arrenca Los informes de Sara i Salim. Les seves parelles han que els estan sent infidels després que la Sara i el Salim es barallin en públic, i aquest fet també posarà el palestí en el punt de mira de les forces de seguretat israelianes.
If you want to clear your conscience, tell the truth.
Solo quería presentarme. Soy Will Newman.
2 metros de distancia en todo momento, ya conocéis las normas.
Ah, a 2 metres de ti coneixem l'Estela i el Will, 2 adolescents que tenen fibrosi quística i es tracten al mateix hospital. Són molt diferents. L'Estela és una popular videobloguera i el Will és un noi rebel que no es pren res seriosament. Per això, quan es coneixen, no els costa res complir una norma imposada per la malaltia. No es poden acostar a menys de 2 metres per evitar que es transmetin bacteris que els podrien posar en perill. A poc, però, i a mesura que viuen tota mena d'esdeveniments divertits i emocionants, l'Estela donarà al Will raons per lluitar i ell li transmetrà la seva espontaneïtat. A la vegada, aniran incomplint la norma centímetre a centímetre.
Después de todo lo que la fibrosis quística me ha robado, ahora seré yo quien le robe algo.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.